Matí amb Raquel García.
De tractament de residus del Vallès Occidental, situat a Vacarisses, és una instal·lació que gestiona i tracta les deixalles que arriben dels diferents municipis de la comarca per tal de que tots els materials assoleixin el seu màxim aprofitament abans d'arribar al destí final. És un dels centres més grans i amb més capacitat de tot Catalunya, que va permetre tancar el dipòsit controlat de Collcardús, que ja portava molts anys rebent les deixalles dels vallesans i vallesanes. Durant aquest any 2018, el centre de tractament de residus ha rebut deixalles de Girona, Salt i Sarrià de Ter. És un acord que es va valorar molt positivament, no només pels diners que rep el centre per tractar les deixalles d'aquests municipis, sinó també perquè suposa arribar al 80% de la seva capacitat i, per tant, treure més rendiment a les instal·lacions. Ara també arribaran residus del Bages, la comarca veïna. Concretament seran 45.000 tones. I per saber doncs, com es farà aquest tractament i quins són els reptes de futur, parlem amb el Daniel Criac, gerent del Consorci de Residus del Vallès. Bon dia i benvingut, Daniel.
Hola, molt bon dia.
Primer de tot, explica'ns per què és tan important aquest acord amb la comarca veïna, amb el Bages.
Home, el Centre de Tractament de Residus de Collcardús és una instal·lació que s'ha pagat amb diners públics, és a dir, s'ha pagat la finançada la Generalitat de Catalunya. És una instal·lació que quan es va dissenyar l'any 2005 i 2006 encara no havien patit els efectes de la crisi i en la comarca hi havia algun ajuntament més dels que actualment hi ha que s'ha passat a l'àrea metropolitana, que és molt enraonat que ho hagi fet. Per tant, vam preveure un centre que podia tractar 245.000 tones. En aquests moments la comarca n'està fent no arriba a 160, per tant, hi ha un diferencial de tones. Què és el que ens sembla que és important? Home, si al Bages no tenen a curt una planta de tractament, que els seus residus els portin al CTR Vacarisses, que ho tenen relativament a la vora. Per tant, és interessant, sí, i és rendibilitzar els diners públics, i tant.
Per tant, llavors es tractaran aquestes deixalles i suposo que s'arribarà, no sé si al 100% de la capacitat del centre, o sigui, traurem més rendiment, no?, a aquestes instal·lacions i aprofitarem els recursos.
Traurem més rendiment, però encara no arribarem al 100% de la capacitat del centre. Ja us dic, amb l'entrada del Bages ens aniríem a unes 220.000 tones, ens quedaria un marge encara per poder tractar més tones, si és que el creixement de població o el creixement de residus comportés tant aquí a la comarca com els que estem prestant servei de Girona o del Bages un increment en la generació.
De fet, el que ara es farà doncs, amb els residus del Bages ja s'està fent doncs, amb els residus d'altres poblacions, per exemple, de Girona, no? A l'espera que tots aquests indrets tinguin les seves pròpies instal·lacions. Se sap quin impacte econòmic i mediambiental tindrà això?
A veure, portar els residus de Girona era una solució conjuntural perquè Girona havia de fer reformes en la seva planta de tractament. Reformes que estan previstes que durin al voltant de dos anys i mig. Per tant, tenim aquestes entrades de 30.000 tones de Girona durant aquest 2018-19 i probablement part del 2020. Amb això és interessant perquè hi ha molts costos fixes en una planta de tractament com la nostra. Per tant, quantes més tones tractin, més barat acabes, o més es compensa els preus que s'han de pagar. No? Per tant, això és molt interessant. El mateix amb Olesa, amb qui hem arribat a un acord. Olesa és un municipi que fa una aportació de tones no tan significat com els altres, però també és interessant. I l'entrada del Bages doncs, ens posarà en un ritme molt interessant.
i que hi hagi totes aquestes sinergies i acords entre comarques i entre consorcis de gestió de residus és important i per què?
Sí, és una mica la idea que comentava abans, de que això són diners públics i els consorcis són instruments públics, en definitiva, tant el nostre com el Bages, com Girona, que és una empresa pública, no? Per tant, que es rendibilitzin els diners que s'utilitzen públicament o que s'han invertit públicament és extremadament interessant. Això, per tant, perfecte, diguem-ne, no?
Uh-huh. I com és el tractament dels residus que arriben per poder després aprofitar-los? Han de passar moltes fases?
Sí, moltíssimes. De fet, si un dia voleu, podríem fer un programa en directe des d'allà i veure tot el que passa amb un camió de residus que entra al CTR i la de voltes que dona els residus. El que es tracta és de tots els processos que es fan, tots, o la majoria d'ells, mecanitzats, hi ha molt poca participació humana. La majoria de que es fan mecanitzats és d'anar separant tot el que puguis separar, o bé mecànicament, o bé amb instruments òptics per poder separar els diferents tipus de plàstic, etc. No? Tant, el que es tracta és, al final, intentar recuperar tots els materials que puguis, tot el que és matèria orgànica, estabilitzar-la, de tal manera que si després van al dipòsit no generi ni gasos ni lixiviats, ni els líquids que surten de la descomposició, i si el portes estabilitzat, doncs gairebé no en fan, i la resta va tot a dipòsit, diguem-ne, no? Per tant, aquesta és una mica la idea, intentar recuperar vidre, intentar recuperar plàstic, intentar recuperar paper i cartró, intentar recuperar materials fèrrics, tot el que podem, amb les màquines i la tecnologia que hi ha allà disponible, i aquest és l'objectiu.
Recuperar tots aquests materials per donar una segona vida, no? I aprofitar,
sí,
tots aquests recursos.
I tant, sí, sí.
Per aconseguir-ho, la sensibilització dels ciutadans és important, no?, per implicar-los en tota aquesta recuperació dels residus. Sembla que a Catalunya cada vegada generem més i que després s'ha de tractar, com comentaves, i que no acabem, doncs, de fer-ho bé. Hi ha com una mala gestió, no?
Sí, portem uns anys encallats, diguem-ne, amb la generació de residus i amb les recollides selectives. Amb les generacions, la generació està creixent molt, molt poc. Penseu que amb els anys de la crisi va baixar al voltant d'un 20% la generació de residus, va ser un impacte molt important, i a partir del 2013-14 s'ha anat recuperant a poc i tornem a estar amb valors del 2011 més o menys, no? Per tant, la situació aquesta ha sigut bastant important. Ara bé, aquest progressiu, i no molt important, però lent creixement en la generació de residus no ha significat un creixement en les recollides selectives. I llavors estem a nivell de país a l'entorn d'aquests 30 llargs, 38, 39, 36 nosaltres, de recollides selectives, però fa anys que estem sobre aquests valors, diguem-ne, no? Quan l'objectiu que ens hem fixat com a país i que ens fixava també Europa era un 60%. Per tant, estem lluny d'aquests objectius. Insisteixo, creix una mica més la generació de residus que els creixements de les recollides selectives, de la separació en origen. I la separació en origen, d'inici, ja és baixa. Per tant, en les separacions s'ha de treballar fort, sí.
Mm-hmm. Clar, com comentava, doncs, hi ha aquest estancament, no? Des de fa un temps, només reciclem un terç dels residus que provoquem. Aquesta situació sembla que situa, doncs, el Vallès, doncs, en aquest tema complicat, no?, per arribar, doncs, al 60% que comentava que demana Europa cap al 2020. Quines estratègies s'estan implementant o s'estan treballant per aconseguir, doncs, aquesta fita?
Home, el canvi d'un 36 a un 60 és significat, no és una cosa que es pugui fer d'un dia per l'altre, una, i l'altra no és una cosa que es pugui atribuir a un únic factor. N'hi han molts de factors. Avui hi havia una notícia en alguns mitjans de comunicació sobre que la Unió Europea prohibiria algun tipus de material que poder fem servir habitualment, no? Bueno, aquesta és una primera línia. Si recordeu, aquí a Catalunya es va eliminar les bosses, o es van fer pagar les bosses quan anaves a comprar, i això ha significat un estalvi important del nombre de bosses, no? Per tant, hi ha tot un aparell normatiu que s'ha de posar en marxa per intentar prevenir la generació de residus, no? El cas de les bosses em sembla que és un element significant, no? Després, aquí a Catalunya i a la comarca en concret, haurem de canviar alguns dels sistemes que estem fent servir per recollir residus. El que tenim ara, veiem que estem en aquests 30, 36, 37, és a dir, podríem estar, és igual, 34, és igual la xifra en concret, però veiem que són xifres que d'aquí no ens belluguem. Què vol dir això? Home, el que estem fent fins ara arriba un 36%. Si hem d'arribar al 60, hem de canviar de sistema. Sistemes n'hi poden haver molts, diguem-ne, no? Però s'haurà de canviar de sistema. I els sistemes s'hauran d'adaptar a cada un dels municipis i les seves característiques. Però el que sí que sembla en els últims anys és que, si no es fa res, d'aquí no ens mourem, diguem-ne, no? I després hi ha un element, jo d'aquests que estic dient, no em poso un de més important que l'altre, tots ho són, no? Hi ha un element que ha de ser també significatiu, que és la conscienciació de la gent. És a dir, lo fàcil, que jo crec que quan es prova es veu que és fàcil, lo fàcil que és separar a casa una ampolla de vidre i lo difícil que és recuperar aquest vidre si va en el contenidor gris o de la resta, diguem-ne, no? Però és complicadíssim i caríssim de recuperar aquest vidre, no? En canvi, aquella ampolla de vi, aquella ampolla d'un refresc, aquella ampolla que tens a casa, baixar-la al contenidor de vidre és senzill, no? No és molt més complicat. Si no anem entrant en aquesta lògica de que fer aquests petits actes diaris tenen realment utilitat, ens costarà més diners i mediambientalment serà insostenible.
De fet, per aconseguir doncs, aquestes xifres que parlàvem, hi ha alguns municipis que ja doncs, estan avançant i fins i tot que superen l'objectiu del 60% del reciclatge, com per exemple Matà de Pere o també Palau-Solità i Plegamans. A Sabadell només supera el pic del 30% de brossa seleccionada. Cada municipi busca les seves fórmules per aconseguir-ho, però sembla que el model actual a vegades és costós, no?, i poc efectiu.
El que li deia fa un moment, el model actual fa dies o fa anys, diguem-ne, que estem empantanegats amb les mateixes xifres, per tant, que el model actual s'hauria de modificar. Insisteixo, no és l'única cosa que s'ha de modificar, ho he dit abans, però que els models s'han de replantejar perquè el sistema actual no dona per més. I és veritat que hi ha municipis que tenen uns percentatges molt més alts, però atenció a una cosa, que cada municipi l'hem de pensar en funció del seu urbanisme i de la seva realitat. És a dir, és molt diferent un sistema de recollida amb un urbanisme d'alta densitat, amb blocs de pisos, de molts pisos, que un urbanisme amb urbanització... que una recollida de residus amb urbanitzacions, amb habitatges d'un, a planta baixa i un pis, etc. No? I s'ha de tenir tot molt ben analitzat abans de procedir a un canvi de sistema, insisteixo, i no n'hi ha un que sigui la solució per tothom, sinó que en funció de la realitat de cada municipi s'ha d'adequar un, s'ha d'adequar un altre, o pot ser que en un tros de municipi facis una cosa i un tros de municipi facis una altra, i s'ha d'adaptar una mica a les necessitats que hi pugui haver de la ciutadania. En definitiva, el que es tracta és d'arribar a un compromís entre el que pot oferir l'administració i el que pot fer el ciutadà. L'administració ho ha de posar fàcil i el ciutadà ho ha de fer bé. Aquest és una línia de compromís que s'hauria de poder assumir.
Per exemple, hi ha estratègies o iniciatives com la recollida porta a porta de deixalles que han començat un centenar d'establiments de restauració, també grans productors de residus de municipis com Rubí, Castellà del Vallès o Sant Llorenç Savall. Aspiren bons resultats, no?, d'aquestes iniciatives. S'han començat ja doncs, a veure quin és l'impacte?
Castellà i Rubí ja han acabat, Sant Llorenç encara els hi queda unes setmanes per acabar, vam establir 6 mesos, van començar més tard i acaben més tard. Els resultats són molt positius. Una de les coses que buscàvem aquí era aprendre com fer-ho, que n'aprenguessin els responsables dels restaurants o dels bars, i bàsicament eren bars i restaurants. L'altre és que n'aprenguessin els ajuntaments, no només el consorci, sinó també els ajuntaments de com fer-ho, i les empreses que estan gestionant el servei. Els resultats són molt interessants. El nombre de tones, no de tones, de quilos, perquè en 6 mesos poder no som, que s'han recollit amb envasos, per exemple, és molt espectacular. I el recollida d'orgànica també és molt espectacular. Per tant, aquesta prova ha anat bé. Ara, aquesta prova era una prova pilot que durava 6 mesos i que es anava adaptant a les necessitats. Com li deia abans, en algun moment ens vam trobar que el que nosaltres havíem previst a l'inici de tants contenidors per cada establiment era insuficient. Bueno, n'hi vam posar més. N'hi vam posar més i aquell establiment va recollir selectivament. Per tant, aquest és una mica un pacte de funcionament entre el que està fent l'administració i el que fan els generadors de residus.
El que comentàvem abans, no? Que la sensibilització ciutadana també és un dels temes importants per intentar doncs, reduir aquesta generació de residus i intentar doncs, separar més la brossa. Suposo que també intentar fomentar l'educació, no? Mediambiental en les escoles seria una bona opció per començar també a conscienciar la societat des de ben petits.
Sí, això es fa i els resultats que hi ha a les escoles i en termes generals a la gent jove és que coneixen perfectament què s'ha de fer. Sí, el que s'ha de fer, on va el vidre, on va el plàstic, on va l'orgànica, això sembla que gairebé tothom ho sap, dels colors dels contenidors, per què serveixen. L'altra cosa és fer-ho. És veritat que tenim programes de formació ambiental per a les escoles de la comarca, doncs des de tallers de sabó, de xalleria mòbil, inclús visites que són molt interessants al CTR, perquè t'acabes de fer una imatge del volum d'escombraries que es belluguen a tota la comarca, no? I gairebé cada setmana hi ha 3 escoles que passen pel CTR a veure com funciona i fan unes quantes pràctiques, etc. No? Per tant, d'això, d'aquests programes n'hi ha. I funcionen. Però jo insisteixo, al final, quan acaben l'escolarització, els nois i les noies d'ara saben perfectament què s'ha de fer. Poder sí que hi ha un terme generacional, però hi ha altres franges de població que jo crec que també ho saben i hi ha d'haver-hi una certa voluntat de fer-ho.
Potser perquè hi hagués aquesta voluntat per fer-ho, seria possible premiar a les persones que reciclen? Seria una manera d'incentivar doncs, a aquest problema, no?, que tenim tots ara a la comarca i en realitat a tot el país?
Bé, si premiar no li sé dir, perquè això dels premis no sé què... Però hi ha una cosa que sí que ens podem pensar, no? És raonable que pagui el mateix el que ho fa bé que el que ho fa malament? No sé si això és premiar, però si això fos premiar podria ser, no?
Jo crec que seria una manera de començar a premiar,
És raonable això? Home, em sembla que no, no? S'hauria d'entrar en instruments normatius que et permetessin saber qui ho fa bé i qui ho fa malament i en funció de qui ho fa bé i qui ho fa malament, poder tindria una taxa d'escombraries diferent a la si ho fas bé o no ho fas malament. No estem dient res nou. A l'Alt Urgell, a la Seu d'Urgell i a l'entorn, tenen sistemes d'aquest tipus i persones que participen activament en campanyes de recollida selectiva tenen bonificació en les seves tarifes, sí.
Seria una manera de començar, potser, també, a solucionar doncs, aquest problema. Quins són els residus on s'ha de treballar més en la recollida de selectiva?
A l'orgànica, la recollida orgànica. És probable que hi hagi algun element cultural i algun element allò de relació amb aquest tipus de residu, no? Però fixi's una cosa, amb una bossa de... O sigui, els residus que generem en una família normalment, un 30% és matèria orgànica. Números rodons,
aproximadament, sí.
Li estic dient, vull dir que si ens anéssim a mirar comarques... Però és igual, perquè ens entenguem, un
30%. Per fer una mitjana, sí.
Aquí a la comarca estem recollint selectivament un 8,5%. Per tant, falta més d'un 20% de recollir de matèria orgànica que està anant probablement al contenidor de rebuig, al contenidor gris que va a Collcardús. Això no és raonable. Llavors, és bastant senzill recollir l'orgànica. És a dir, costa el mateix separar les pells de taronja del iogurt que tirar-ho tot en el mateix contenidor. I tots tenim a la vora de casa contenidors d'orgànica i es poden baixar cada dia i a cada hora, a la majoria de llocs, on es fa porta a porta està més regulat, però en els grans municipis d'aquí a la comarca es poden baixar les escombraries quan et vagi bé i no has d'acumular-les a casa. Per tant, és molt complicat separar els ossos de pollastre, la pell de taronja, etc, etc. I si et molesta l'endemà al matí baixar-ho o al vespre baixar-ho, no és complicat. I hem d'entendre que si recollim l'orgànica selectivament, estem generant 2 coses, adob i electricitat, perquè el resultat de l'orgànica que tractem a Can Barba, allà a la Mancomunitat, és, per un cantó, energia elèctrica, estem produint al voltant d'una energia per alimentar 200 famílies, alimentar energèticament, 200 famílies, la comparació, i estem produint adob pels camps. Per tant, això seria el més lògic.
Doncs moltíssimes gràcies, Daniel Criach, gerent del Consorci de Residus. Prenc nota, per fer algun dia doncs, un especial des del Centre de Tractament de Residus del Vallès.
Us agradaria molt i nosaltres estaríem encantats.
I nosaltres, doncs, està clar que hem de començar a canviar la mentalitat i adquirir nous hàbits per tal de reduir aquest impacte que generen els residus i començar doncs, a reciclar.